COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Moltes coses per explicar i moltes emocions per copsar, que aquest cap de setmana hi ha moltes coses importants en joc. Tenim temperatura alta, climatològicament parlant, i també esportivament parlant. El Barça, un parell de notícies ens deixa al matí. Hi ha hagut reunió per Gavi entre el seu representant Ivan de la Peña i Mateu Alemany. Encara no hi ha acord, però hi ha bona sintonia i la sensació és que l'acord cada vegada està més a prop i arribarà. També aquest matí, Sergi Roberto ha signat el seu nou contracte amb el Barça per una temporada més, fins al 2023, amb una clàusula de 400 milions. La selecció espanyola va guanyar 0-1 a Suïssa, amb gol de Saràbia, a la Nations League. Es situa segona de grup amb 5 punts, 2 per darrere de Portugal. No va jugar Eric García i Ansu Fati tampoc va tenir minuts aquesta vegada. Propera cita diumenge que ve a Màlaga contra la República Txeca per tancar aquesta sèrie de 4 partits de la selecció espanyola. També tenim notícia a l'Espanyol. És oficial, ahir es confirmava que no seguia Diego López i avui s'ha confirmat, com ja havia explicat aquí el Quique Iglesias, que tampoc seguirà David López. Com us deia, avui portarem el tram inicial del programa la lluita pels ascensos del Girona i del Nàstic. El Girona disputa demà a partir de les 9 de la nit a Montilivi l'anada de la final per l'ascens a primera davant del Tenerife, amb la baixa, per cert, de Borja García, mentre que també demà, a la mateixa hora, a les 9 de la nit, el Nàstic disputarà la final a partit únic a Balaïdos davant del Villarreal B per pujar a segona. Estarem a Girona i estarem també a Tarragona per veure com es respira per allà en aquestes hores prèvies a aquestes dues cites transcendents. Cita important també amb el bàsquet. Tenim avui a l'Olímpic de Badalona el quart partit de la semifinal de la Lliga CB entre la Penya i el Barça. Si guanya el Barça, va a la final. Si guanya la Penya, tindríem cinquè i definitiu partit al Palau Laurana el diumenge a la tarda. I també cita important amb l'hoquei patins. Comença la final de la Lliga entre el Liceo i el Reus, que es disputarà, el Reus disputarà una final 5 anys després d'eliminar el Barça en semifinals. Avui el primer partit a Riazor, la final el millor de 5 partits. Estarem també després a la Corunya, al tram final del programa, la concentració del Reus. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el David Bernabéu i el Ricardo Rossetti, i la pregunta del dia Sports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. Avui només una pregunta sobre la lluita pels ascensos del Girona i del Nàstic. Què creieu que passarà? Creieu que puja el Girona al 10%? Creieu que puja el Nàstic, guanya aquesta opció, la majoria, el 44%? Creieu que pugen tots dos, poquets, només el 16%, i creieu que no pujarà cap, el 30% dels que heu votat. El Marc Pairés està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Sports Cope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs aquí. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
A bon ritme, arrenca arrenca aquest Esportscope d'avui divendres. Ho fem amb l'actualitat del Barça, que han passat coses aquest matí. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comencem pel més recent en el temps, que és la signatura del nou contracte que vincula Sergi Roberto amb el Barça per una temporada més fins al 23.
Ha signat a la una de la tarda al despatx de Joan Laporta amb el president, el vicepresident Rafa Juste, l'agent de Reus, Josep Maria Orovic, un dels homes de confiança del representant, i la parella del jugador. Han estat mitja hora reunits, s'han fet les fotografies protocolàries, Sergi Roberto ha posat amb la nova samarreta del Barça i el número de debutant de la Masia amb el primer equip, el 135. Al sortir ha dit que estava molt content i també ho ha deixat clar als mitjans del club.
Molt content de continuar un any més aquí al club de la meva vida. Porto des dels 14 anys aquí al club i bé, doncs estar un any més per mi és molt important, sobretot dels dos últims anys que vinc, que porto molts problemes físics, sobretot, que no m'han deixat estar al 100% i jugar com jo sé i disfrutar dins del camp. I bé, crec que aquest any més doncs, em donarà l'oportunitat de poder disfrutar una altra vegada amb un entrenador nou i crec que pinta la cosa molt bé.
I la seva felicitat, ho deia ell, però és així perquè el seu desig era seguir de blaugrana i ho farà fins al 30 de juny de 2023 amb una clàusula de 400 milions d'euros. Era voluntat de Xavi que es quedés a l'equip, que seguís amb ell, perquè diu l'entrenador blaugrana que és dels pocs jugadors que en tenen el lloc de posició i, de fet, els agraïments que ha fet fa res una estoneta Sergi Roberto en avant, sobretot pel de Terrassa.
Crec que entre tots doncs, hem d'estar més units que mai. Sabem la situació que està al club i entre tots doncs, hem de seguir remant, ajudant, aportant el nostre granet d'arena. Jo ja ho he fet i bé, des d'ara doncs, a treballar al 100% per fer una temporada molt bona. Volia agrair sobretot al club, al president, a l'entrenador, al Xavi des del primer moment que va arribar doncs, em va donar aquesta confiança. Sabia que just quan va arribar doncs, m'havia d'operar, però ell em va dir que m'operés, que oblidés ja aquesta lesió, que em recuperés, estigués al 100%, perquè sabia tot el que havia patit doncs, en el darrer any i tant al club com a Xavi els estic molt, molt agraït i estic convençut doncs, que els hi tornaré aquesta confiança amb resultats a dins del camp.
Per cert, Roberto deia que havia fet el seu granet de sorra. Passarà a cobrar de 6 milions d'euros nets per temporada, poc més de 2 milions d'euros nets per poder encabir també la seva fitxa al malmès marge salarial. I un apunt més, començarà la pretemporada el 4 de juliol amb tot l'equip, després de no jugar en tot el 2022 per lesions, així que serà un efectiu més pel lateral i pel mig camp per ajudar a Xavi Hernández.
Sergi Roberto, per mi un futbolista sovint injustament criticat, per mi un molt bon jugador, intel·ligent, que crec que pot aportar la propera temporada si les lesions el respecten. I l'altra notícia del matí al Barça és la trobada que hi ha hagut a primera hora del matí entre Ivan de la Peña, el representant de Gavi, i Mateu Alemany per avançar en la renovació del futbolista. S'ha avançat una mica, però encara no està tancada.
Sense acord. A les 9 del matí, com deia, s'han reunit els dos, la gent de Los Palacios, Ivan de la Peña, Mateu Alemany, han acabat sense acord de renovació, segueixen aquestes diferències econòmiques entre el que pretén, evidentment, la part del jugador i el que vol el club. La part del jugador vol que estigui Gavi en una escala salarial més propera a Araujo i a Pedri, al voltant dels 3 milions d'euros, i el club amb aquest malmès marge salarial necessiten que sigui una mica menys. Es tornaran a trobar en els propers dies i serà clau sobretot quan Gavi torni de la concentració amb la Roja i s'espera que tot pugui acabar en bon port en els propers dies. Sabeu que la voluntat de les dues parts és unir els camins i que Gavi segueixi molts anys al Camp Nou.
Perfecte, així ve l'actualitat en blaugrana. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fem una ràpida pausa i mirem cap al Girona i cap al Nàstic.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un gran todos. Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquí a uns minuts, el nostre debat amb el David Bernabéu i el Ricardo Rossetti. Tornarem sobre els noms propis de l'actualitat blaugrana, però ara volem parlar del Girona i del Nàstic, que lluiten demà per pujar a primera al Girona i a segona al Nàstic. Comencem amb el Girona, que rep demà el Tenerife, és partit d'anada de la final. Saludo a l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
A les 9 de la nit, demà dissabte. Bona tarda, Balloni, bona tarda a tothom.
A veure, notícies al Girona i impressions de mitja.
Doncs mira, sobretot el que tu comentaves, perquè durant la setmana, jo crec que el Girona, per no donar pistes, tot i crec que es coneixen a la perfecció tant Girona com Tenerife, no ha revelat l'estat físic de Borja García, que, recordem, va jugar lesionat amb un trencament muscular a Eibar i es va afegir la lesió de genoll. A més, el vèiem com perdia estabilitat en aquest genoll. Era molt complicat que arribés. Dilluns t'explicava que no feia bona pinta aquesta lesió. I, de moment, per aquest primer assalt de la final es baixa Borja García, que és un jugador diferencial al Girona. Més detalls, més noms propis que envolten el partit. Diu Mitchell, ara anem amb dos documents del tècnic del Girona, que l'eliminatòria està al 50% i ple a Montilivi. 11.200 persones, si no més. Hi ha hagut cert embolic amb les entrades, amb el procés de sol·licitud d'entrades, però ha garantit a través de les xarxes socials del Figeli el president institucional del Girona que tothom que té entrada podrà accedir a Montilivi. Teníem ganes, després de la remuntada a Eibar, de sentir Mitchell, el tècnic del Girona. Així rep a les hores prèvies el partit de demà davant el Tenerife.
La palabra es historia. Hay que hacer historia. No sé si este año es el bueno, si no, y tenemos el 50% de posibilidades y vamos con nuestra idea a competir y a hacer las cosas bien. Vamos al partido mañana, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer un buen trabajo, buscar la victoria con nuestra gente y ya veremos la vuelta que nos depara, pero focalizados 100% en el partido de mañana, que és el més important.
Té tota la raó. Vaig posant més ingredients a sobre de la taula. Recordem que les dues últimes temporades el que ha pujat de segona a primera ha estat el sisè. L'enfrontament de demà és entre sisè Girona, cinquè Tenerife. És cert que la tornada és fora, però també és cert que el Girona, l'única vegada que ha pujat a primera, ha estat via directa. A les promocions, de moment, no sap pujar al Girona. Detalls importants. Jo crec que demà no arriscarà Mitchell, no farà provatures, i jo aposto perquè Samu Said d'inici es queda fora de l'11. Crec que veurem un 11 molt semblant al d'Eibar. El d'inici a Eibar, potser amb algun retoc, i veiem d'inici a Estuani. Si fos la tornada, tindria algun dubte per reservar-lo de cara al final, per l'edat del jugador i també la càrrega de minuts i de partits durant la temporada. L'eliminatòria, doncs, diu Mitchell al 50%, tot i que recordem que el Tenerife ja li ha guanyat els dos partits aquesta temporada al Girona.
La sensación que tengo es que es una eliminatoria que es diferente a la Liga, pero el fútbol va a ser lo mismo, 11 contra 11, el mismo escenario, un equipo que juega de un estilo determinado y el otro con otro estilo determinado. Bueno, no creo que haya muchos cambios en Ramis y en mí de cara al partido de mañana.
Un Tenerife que va superar les Palmes, un Tenerife que ja dorm avui a Girona esperant aquest partit de demà, on hi haurà una prèvia important, perquè ha fet una crida a Estuani, com va passar també a la semifinal davant l'Eibar, intentant que en l'arribada de l'expedició a Montilivi vagi obrint camí, gairebé faci un passadís l'afició del Girona al grup, a l'equip.
Molt bé, doncs ara pugem cap a Girona. Tenim comunicació amb un dels mites de la informació del Girona, molts anys seguint a l'equip, el company de radiosports.cat, el Papi Guardiola. Hola, Papi, què tal?
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Papi. Què, aquest any ja toca o què?
Diuen que la tercera va la vençuda, però després de les dues anteriors, millor ens esperem 10 dies i ho expliquem a posteriori i no fem volar coloms i estem tots tranquils, perquè la veritat és que l'últim any es deia tan clar, que la decepció va ser molt forta, i aquest any, després de l'altre dia, la remuntada d'Eibar, jo crec que la gent torna a tenir grans esperances, però clar, al davant hi ha dos partits realment duríssims.
Sí, és que les hem viscut les últimes temporades de tots els colors, Papi?
Sí, vam pujar ara fa 6 temporades, els dos anys a disfrutar primera divisió, amb el descens del segon any i tot plegat, i aquestes dues últimes campanyes, l'equip classificat per la promoció, l'any de l'Els, a casa, va ser molt dur, amb el gol en el descompte de Pere Milla, i l'any passat venies de guanyar l'anada al camp del Rayo Vallecano, i semblava que també ho tenies bastant de cara, però els madrilenys van girar la truita a la primera part de la tornada i aquí es va acabar la final. Per tant, com tu dius, l'hem vist de tots colors i, home, em tocaria una de positiva, però jo no sóc d'aquells que diuen habitualment que el futbol ens en deu una. Jo crec que el futbol premia el qui s'ho mereix en aquell moment, i si no t'has merescut, doncs puja l'altre, i per tant necessites estar bé i afinat en els moments claus, oportuns i no badar.
Sí, sí, perquè el tram final, el que seria el tram final de la temporada, Papi, no ha estat del tot bo, o sigui, no ha estat el millor moment de la temporada del Girona, no?
No, aquest Girona diria jo que ha fet un sàndwich. Va començar malament el campionat de Lliga, va haver-hi unes 12-13 primeres jornades, un primer terç de competició realment fluixet, l'equip no s'acabava de quallar, etc. A partir d'aquí, en el segon terç, sí que va haver-hi molt bons resultats, l'equip va començar a remuntar posicions i a col·locar-se a la part alta, i quan semblava fins i tot, vaja, semblava no, quan fins i tot podia lluitar i aspirar a l'ascens en directe, va tenir una frenada en sec, i com tu dius, l'última part no és gens bona. De fet, es perden 4 partits des de la jornada 35 fins a la 42, hi ha 4 derrotes, un empat i només 3 victòries, amb un equip que, insisteixo, feia del millor futbol de la categoria i estava guanyant partits, venia de guanyar molts partits i de fer molta remuntada, i aquesta frenada en sec és la que fins i tot et fa arribar a l'última jornada al camp del Burgos, sabent que si no puntuaves podies quedar fora d'aquesta promoció.
Escolta, una cosa més, ara repassaves el que ha passat les últimes temporades, que hi ha hagut desenllaços cruels a Montilivi, potser per això millor aquesta vegada provar a jugar a la tornada fora o què?
Jo no estic segur i ho he preguntat aquests últims dies als jugadors, perquè jo crec que l'aspecte psicològic aquí té molt a veure, i aquells que siguin fins i tot que estiguin pendents d'això del gat negre, del sota l'escala i del dia 13, jo crec que també ho tindran clar, perquè fixa't una cosa, les últimes temporades han jugat la final, el 5è i el 6è.
Sí.
Ha acabat guanyant sempre el 6è i ho ha fet en aquests dos últims anys a camp contrari. Ostres. Aquest any el 6è és el Girona, juga camp contrari a la final, per tant, els que hi vagin aquestes coses, doncs ho tenen bé. I jo crec fins i tot que psicològicament, com que la final i els partits aquests sempre s'acaben trebant en un moment donat, està fora de casa, sobretot després del que s'ha fet al camp de l'Eibar, que es va saber aguantar molt bé la pressió, etc. Jo crec que jugar la tornada fora, com a mínim, no és cap problema pels gironins. No sé si un avantatge, però un problema segur que no.
Perfecte. Papi Guardiola, gràcies per atendre'ns i sort per la part que et toca, eh?
Gràcies, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tota la sort del món pel Girona i ara el Nàstic. La cita demà també a les 9 de la nit, a la mateixa hora, en aquest cas a Balaïdos, tenim Nàstic Villarreal B. Gil, què tal? Molt bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Quines notícies prèvies tenim a la final?
Últim entrenament i ara mateix doncs, tota l'expedició grana, la oficial i la de seguidors, doncs, fent els últims preparatius i enllestint la sortida cap a Vigo, que pel que fa referència a l'equip està programada a les 5 de la tarda. Roda de premsa de Raúl Agné prèvia a aquest face-to-face, aquest match decisiu davant del Villarreal B. Sentíem ara el missatge de Mitchell. Doncs Raúl Agné ha fet una cosa molt semblant pel que fa al seu equip, pel que fa al Nàstic, perquè ha apel·lat a la fe per creure i per estar convençut de que la setmana vinent, de que demà o de diumenge, el Nàstic serà equip de segona divisió.
Positiu, energia sempre positiva, no m'estic al cap des de quan vaig arribar aquí que irà bé la cosa, ho he dit sempre, des de quan ningú hi creieu, jo sempre he dit que iria bé, i aquesta és la mentalitat que arribo demà. I això és el que transmeto als que al final juguen. Jo he cregut sempre i no arribo l'últim dia deixant de creure-hi. És esport, és futbol, pot passar de tot, però la meva mentalitat t'asseguro que a dia d'avui és de que irà bé.
Qüestió pràcticament de fe, de creure-hi en aquest ascens a segona divisió. En aquesta roda de premsa el tècnic ha dit que des del punt de vista del Villarreal B, si hi havia un equip que no volia en baix cap concepte, sota cap concepte en aquest enfrontament, era el Nàstic de Tarragona, que els groguets no volien jugar contra l'equip grana per allò del mateix grup i per quins altres arguments. Després ha reculat una mica quan li han recordat aquest passatge a la roda de premsa.
El Villarreal, el Ferrol i tots els que ens trobessin, perquè som un equip que hem estat 20-21 vegades la porta zero, això per començar, perquè som un equip que són extremadament solidaris, perquè som un equip que són molt competitius, perquè som un equip que són molt humils, perquè tenim tots els valors que es poden portar al món de l'esport a aquest equip, a aquest grup. tenim altres defectes, molts defectes, però a l'hora de competir som un equip molt dur de pelar, i això crec que els equips ho saben.
Virtuts, defectes i una bona notícia, perquè Javi Bonilla, que va ser protagonista aquí a Esports Cope, estava sancionat en el partit contra el Racing de Ferrol i ja està disponible després de complir aquest partit de sanció en aquesta final contra el Villarreal B.
Perfecte, ara ens deia el Gil que l'expedició de l'equip surt a les 5 de la tarda de Tarragona. Paral·lelament també als aficionats que vulguin acompanyar el Nàstic en aquesta importantíssima i transcendental cita pel club de Badalona, també començaran a pel club de Tarragona, també començaran a sortir a les properes hores, i tenim comunicació ara mateix amb Andreu Fernández, que és membre de la penya Lonàstic Terres de l'Ebre. Andreu, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé. De nervis.
Nervis, no?
Si sí, a veure si comencem el viatge ja.
Sí, a quina hora sortiu, Andreu?
A les 5 de la tarda del nou estadi, Costa Daurada.
A les 5 de la tarda. He vist que entre Tarragona i Vigo hi ha una mica més de 1.000 quilòmetres.
1.077, per tant, exacte.
Estàs comptats, eh?
Sí, sí, estic comptats. El cap de setmana passat que ja vam estar, som 15 horetes en autobús, però sí. Bueno, es va fer en curt. Va, cada 3 hores ho eixiparem,
sí.
Fem un cafè, una pixarada i un cigarret, i una altra vegada per amunt.
Escolta, si sortiu a les 5, tens calculat hora d'arribada, més o menys, a Vigo, més o menys?
Sí, 8-9 del matí, suposo.
8-9 del matí. Sí, que clar, es dorm el que es pot a l'autobús, no? Que tots els que hem viatjat amb autobús sabem que no és còmode.
No.
Després feu tot el dia a Vigo, no?
Sí, a veure, jo es podria muntar la lliga una fanzona, aquelles com la Copa d'Europa o la Copa del Rei, per lo menos.
Però no, no?
Però no, va ser que no, va ser que no.
Bueno, però hi ha bars, es menja bé, sí, i segur que passeu bon dia.
Home, bon esmorzar, bon dinar, ens fotrem.
Sí, senyor. Després del partit a les 9, i què torneu, després del partit o què?
Tornem després del partit per arribar a la plaça de Font per celebrar-ho, claro.
Sí, sí, vaya odissea, eh? Vaya odissea.
Una odissea. Bueno, pel Nàstic es fa el que faci falta.
Clar,
ja vivim, ja el Nàstic es vivim d'això, o sigui... Som així, som patidors de mena allà, com de sempre, però bueno.
Sí, sí.
Ens va.
Sí, sí, el que no faci un pel seu equip de futbol ho fa per poques coses, no, Andreu?
Home, pels fills i el que d'això, la dona, però bueno, el futbol, l'equip nostre és l'equip nostre de tota la vida.
Escolta, i com estan els ànims? Convençuts que pugem o què?
Home, molt bé, sí, ens hem enfrontat a ells dues vegades i molt bé. Jo els ànims estic, però, vamos, estic més amunt que jo que sé.
La moral està alta.
Entre els nostres membres de la penya també la moral està molt alta.
Sí.
A millor per coses del partit emprenyar alguna tonterieta, algun àrbit que és una mica pijotero, diguéssim.
Mm.
Però bueno, esperem que tinguem la sort de cara.
Sí, sí, molt bé. Quants aneu a l'autobús vostre, Andreu?
El nostre, doncs, crec que són 50.
Uns 50.
Sí. No són tot membres de l'empenya nostra. La penya nostra anem 10.
Ja. I que sou gent de tot Tarragona i tal, o què?
Sí, gent de tot Tarragona, de tota la província. Mm. De la província, sí, sí. Del Vendrell, de tot arreu.
De l'Ampolla hi ha algú o no? Que jo vaig per allà de tant en tant.
De l'Ampolla, que jo sàpiga,
no?
Algun n'hi haurà, però són d'Amposta, Masdenverge, Tortosa...
Molt bé, molt bé.
I gent de Barcelona també hi ve, també hi ha gent de Barcelona de l'Àstic, també, que també puja aquest partit, també.
Molt bé, Andreu, escolta, si li haguessis de dir alguna cosa a la persona que ha posat el partit a Vigo, a Baleïdos, què li diries, per acabar?
Hòstia, no ho puc dir per la ràdio. No ho puc dir.
Sí.
Espero que els clubs se plantin la pròxima temporada, aunque jo crec que el Nàstic no l'ha fet tan gran, l'ha fet la pròxima temporada, però ja estarem a segona A, però els equips que queden a la primera RF... que es plantin i diguem que partit d'anada i volta, com s'ha fet tota la vida.
Sí.
Aquests partits eren mítics.
Sí, sí.
Omplies tu el camp, fes una bona taquilla, i ara tens que anar a fer 1.000 quilòmetres, 1.077 quilòmetres per... Ho fas, no?, perquè és el teu equip de tota la vida. Però això és una bogeria, és una bogeria.
Sí, sí.
A més, veure el camp buit, si és que veuen el camp buit, això per les televisions i... No sé fins on arribarem.
Sí, sí, no té cap sentit i s'ha d'organitzar d'una altra manera, sí, està clar.
No té sentit.
Bueno. Andreu, en tot cas, que ho passeu bé i sobretot que torneu amb l'ascens, eh?
Això espero. I força Nàstic.
Força Nàstic i visca les Terres de l'Ebre. Una abraçada, Andreu.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Adéu, que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Dues opcions pel cap de setmana pels seguidors del Nàstic i del Girona. La inversió pot valer la pena, sobretot si els resultats esportius són satisfactoris i, si no, que me quiten lo bailao. Opció pel seguidor del Nàstic. Volar avui, 20-25 Barcelona-Santiago de Compostela, cotxe de lloguer, dormir al Pazo Los Escudos a Vigo, dinar demà a la Mar Salada, a la platja de Panjón, partit a les 9 a Balaïdos, gaudir, esperem, de l'ascens del Nàstic de Tarragona, dormir de nou demà dissabte a Los Escudos, esmorzar diumenge, dinar al restaurant Anaco de Santiago de Compostela i volar cap a Barcelona diumenge a les 18:55. Aficionat del Girona que viu a qualsevol indret de Catalunya. Demà dinar a Colliure, a l'Amfitrion, al costat del mar. Una crep per berenar i cap a Montilivi al partit a les 9 de la nit. Gaudir del partit i després anar a dormir a l'Escala, a l'hotel Can Miquel, a la Cala en Montgó, esmorzar el diumenge, platja al matí i dinar al restaurant La Brassa al costat de l'hotel. Piscina, si allargues una mica l'estància a l'hotel, i tornar a casa.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Viatges, Oliveros. Et demanaré que em muntis les vacances, Oli, que ha quedat molt, molt guapo aquest planning. Gràcies, Oli, per la imatge. Anem amb la selecció. Espanyola que es va imposar ahir a Suïssa per 0-1. És partit, o va ser partit, de tercera jornada de la Nations League. Tenim el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, se ganó, que es de lo que se trata. La primera parte todavía, la segunda muy plana, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que España sigue sin convencer plenamente. Es cierto que hoy día no es fácil ganar fuera de casa, ya se encargó Luis Enrique en resaltar, y es cierto que los suizos llevaban 8 años sin perder como locales, 23 partidos consecutivos, pero bueno, se consiguieron los 3 puntos, se consiguió la victoria, que era lo importante después de los 2 primeros empates. Es cierto que no falló Portugal, pero ahora mismo la selección depende de sí misma para ser primera de grupo y optar a esa Final Four. Quedan 2 partidos en casa, el domingo contra la República Checa, finales de septiembre en Zaragoza contra Suiza, y si no fallamos en esos 2 partidos y si Portugal también hace los deberes, pues nos la jugaremos en el último partido a domicilio en Braga contra los portugueses.
Sí, porque Portugal ahora nos lleva 2 puntos, por tanto pinta que nos la jugaremos en el partido contra ellos, claro.
Sí, aparte han hecho bastante goles más que España, llevan 7, nosotros solo 4. Así que incluso si Portugal se dejara un empate en estos 2 próximos partidos, si empatáramos a puntos, probablemente no nos valdría el empate. Así que bueno, lo único positivo es que ganando los 3 partidos España sería primera. Y en cuanto al juego, pues lo que dicen, ¿no? Es cierto que sí hubo más atenciones en defensa. Como decía ayer Paco en la retransmisión, los centrales estuvieron más
encima,
pegajosos,
sí.
Más pendientes. España llevó la iniciativa, llevó la batuta en todo momento, pero al final pues casi acabamos pidiendo la hora. Con un disparo ahí tonto, era un córner a favor de Suiza que el árbitro neerlandés se encargó ya de anular porque consideró que se había cumplido el tiempo.
Y seguimos en ver a Ansu Fati, ¿eh?
Sí, seguimos sin ver a Ansu Fati, aunque ayer, después de la baja de Raúl de Tomás, formó parte de la convocatoria, estuvo sentado en el banquillo, pero ni siquiera calentó, y veremos a ver si en el último partido ya, que va a ser el próximo domingo en la Rosaleda, en el que también se va a vestir seguro, porque quedan 23 jugadores, dijo ayer Luis Enrique que no va a llamar a nadie en sustitución de Raúl de Tomás, por lo tanto Ansu Fati formará parte de la convocatoria, y si todo va bien, esperemos que sí, y si España va ganando plácidamente en la segunda mitad a la República Checa, veremos a ver si por fin llegan esos esperados minutos.
A ver, a ver. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Yeah, I love it when you call me, senyorita.
De la resta de partits de la jornada de seleccions, Gil, què destaquem? A veure.
Doncs mira, la victòria de Portugal davant la República Txeca 2-0 amb els gols de Cancelo i Guedes, i la victòria de Sèrbia en aquest grup B4, la segona divisió, per dir-ho així, 0-1 a camp de Suècia amb gol de Jovic, al davanter del Real Madrid. Ara mateix, si fem una repassada als diferents grups, trobem que a la primera divisió els líders són Dinamarca, Portugal, Itàlia i Holanda, i que perdrien la categoria Croàcia, Suïssa, Anglaterra i Gales. Del grup grup B, de les lligues B, saltarien a les lligues A, Escòcia, Islàndia, Finlàndia i Noruega. Per la jornada d'avui, grup A1, Àustria, França i Dinamarca, Croàcia. En aquest grup els danesos són líders, mentre que en el D1 trobem a les 20:45 un Andorra-Liechtenstein. Andorra, un punt, Liechtenstein, 0 punts, avui o mai, perquè en aquest grup D1 la selecció amb nivell més semblant a la d'Andorra és Liechtenstein, tal i com reconeix Marc Pujol.
Si tenim en compte els rivals que tenim en aquest grup de Nation, segurament sigui el que tenim més a prop de nosaltres. Així que, bueno, intentarem fer tot el que hem de fer per tenir oportunitats d'aconseguir els 3 punts. Potser tampoc és qüestió de tenir molt la pilota, sinó de quan la tens, que sigui productiu, que quan la tinguem hi hagi sensació de perill, passin coses i realment jugui a el que volem nosaltres que jugui.
Ho deia Marc Pujol i ho havia ratificat abans el seleccionador Koldo Álvarez. No està trobant eficàcia en atac a Andorra en aquests partits de la Nations League.
Demà he vist que hi ha un Holanda-Polònia, no?, que enfrontarà Frenkie de Jong, un que pinta que pot deixar el Barça, amb un que potser bé, és interessant aquest partit, Lewandowski.
Sí, aquí hem de trobar els al·licients, sí. hem de veure, bueno, si els col·loca, perquè clar, amb això de les rotacions vés a saber si opten per la primera unitat o per la segona unitat.
3:35, de seguida obrim debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Avui amb el David Bernabéu. Què tal, David? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda, i avui és un plaer comptar també amb el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, què tal, Joan? Muy buenas, el placer es mío.
Què tal, todo bien, Ricardo?
Todo bien, hombre, todo bien. Aprovechando este mes de junio que es tan tranquilo en
sí.
El entorno barcelonista.
Bueno, y espérate, lo que te rondaré. Aquí no va a haber tregua.
Hombre, se supone que no. Lo que pasa es que todo va mucho más lento de lo esperado. Por lo menos requiere más tranquilidad que la que tiene gran parte del barcelonismo para conocer el equipo de la temporada que viene.
Sí, bueno, de entrada, David, esta mañana ha habido contacto por el tema de Gavi, que bueno, que seguro, yo creo que seguro que va a haber acuerdo, pero bueno, está costando ajustarse, ¿eh?
Sí, está costando por el criterio que quería aplicar al club desde el principio. El club entiende que, bueno, quizá yo ponía el otro día una comparación entre lo que piensa Luis Enrique de Gavi y lo que piensa Xavi, ¿no? A los dos les gusta mucho el futbolista, como se está demostrando, pero quizá hay un enamoramiento mayor por parte de Luis Enrique hacia Gavi que no el que tiene Xavi, que cree que es un futbolista que todavía, obviamente, tiene 17 años, debe mejorar, ya sabes que ha aparecido más de una rara prensa diciendo que a veces choca cuando lo debe, etcétera. Y no, quizá un poquito el espejo de lo que fueron los dos, tanto Luis Enrique como Xavi como futbolistas, pues por ahí va la cosa. Y entonces yo creo que el Barça intentó aplicar un criterio que entendía que un chaval de 17 años no podía cobrar lo mismo que Araujo con 23, pero bueno, yo creo que la realidad también, la recta final de la negociación llega coincidiendo con un gran momento de Gavi en la selección, y yo creo que ha habido un ajuste ahí, el club ha hecho un esfuerzo y me parece que, vamos, por lo que me llegaba de esta última cita de esta mañana, el acuerdo está cercano y en las próximas semanas yo creo que se va a hacer público y Gavi seguirá en el Barça 5 años más.
Hombre, Ricardo, yo creo que es normal que el Barça haga un esfuerzo, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando de un chaval de 17 años, pero que ya, bueno, titular en el Barça no ha sido, pero ha sido un futbolista importante, es titular con Luis Enrique y sobre todo es un futbolista con un futuro por delante enorme.
Sí, sobre todo porque nadie esperaba a Gavi con esta edad rindiendo de esta manera. Y sobre todo porque la situación económica del Barça se sabe que es complicada. Me imagino que de todas esas precauciones van encaminadas a no darle demasiado temprano un gran contrato que luego pueda hacer, que le pueda ocurrir, como le ha ocurrido con otros futbolistas que se den cuenta en el club de que esas fichas están un poco más elevadas de lo que debería. Pero también es verdad que yo hay una cosa que no acabo de entender. En la situación económica en la que está el Barça, sabiendo los jugadores que tiene, los jugadores o las dificultades que va a tener para incorporar futbolistas importantes, para uno, bueno, tiene muchos casos, pero tiene
en Gavi a un futbolista importante que ya lo tiene fichado, ya lo tiene incorporado, lo tiene en dinámica del primer equipo. Yo creo que el esfuerzo es para que esos futbolistas puedan seguir creciendo, más que para otras incorporaciones que no sabes si van a acabar llegando. Y desde el punto de vista del futbolista, también entiendo que pues si ha llegado o que si puede llegar Christensen libre, si puede llegar Kessié libre, y estos futbolistas van a estar en este nivel, yo que ya estoy aquí, que he demostrado que puedo jugar, ¿por qué no puedo estar en ese nivel? Bueno, son maneras de verlo, en donde creo que el Barcelona sí que podía apostar de verdad, contractualmente hablando también en cantidades, con esos futbolistas que han aparecido en la cantera antes de tiempo.
Sí, sí.
También entiendo que en la retahíla de renovaciones que ha hecho el Barça con estos futbolistas, con Ansu, con Pedri, con Araujo y ahora con Gavi, bueno, le va a marcar un cierto límite, ¿no? Porque lo que no puede volver a suceder es lo que sucedió en el pasado. Al final tienes que marcar un poquito la línea y claro, simple por el hecho de que creas que son jugadores de presente y de futuro, pues no pagar más de lo que creas. Yo creo que es un tira y afloja normal. De la Peña defiende a su representado, cree que es una realidad. El Barça entiende, y está ante un chaval de 17 años, que va a tener seguramente posibilidad, incluso en este contrato que se le da de 5, durante el trayecto de ese contrato va a tener más posibilidades, si sigue rindiendo, de hacer un nuevo contrato y ganar más dinero, y que no se le acaba el tiempo ahora porque haga un contrato más ajustado a lo que necesita el club con 17 años. Entonces, bueno,
y hay una cosa,
ahí está el tira y afloja y yo creo que se van a poner de acuerdo.
Hay una cosa también a tener en cuenta, y es que Gavi también tiene que saber que el sitio que se ha ganado en el Barcelona le puede costar mucho más trabajo ganarlo en otro equipo, que eso también hay que ponerlo encima de la mesa para la evaluación y para la progresión del chaval. Pero en ese sentido, también es cierto que hay que poner en valor esos futbolistas, el hueco que tienen, el rol que juegan en el equipo, para valorar, económicamente hablando, para colocar otra vez o reordenar, como considera la Junta Directiva del Barcelona, que tiene que reordenar la escala salarial, que yo creo que es algo que tiene que hacer en toda la plantilla, reordenar esa escala salarial, que ya no se ha desmadrado solo por cantidades, sino a lo mejor hasta por escalones y por el lugar que debe ocupar cada uno.
Oye, lo que sí ya está hecho ya es la iba a decir renovación, no, la firma del nuevo contrato de Sergi Roberto. Os pregunto, David, si lo entendéis y si creéis que puede ser un futbolista útil o si va a ser útil la próxima temporada.
Bueno, en un margen salarial adecuado, como jugador de plantilla, a mí no me molesta. No creo que el Barça del presente, si quieres hacer un proyecto de verdad importante, pase por un Sergi Roberto titular, sinceramente. Es decir, si empieza la temporada y ves a Sergi Roberto titular en el lateral derecho, pues esto quiere decir que no habremos hecho los deberes. De la misma forma, creo que si se queda Sergi Roberto como recambio, como posibilidad en lateral derecho, ya sé que puede jugar en medio campo, pero ha jugado bastante poco últimamente, pues no entenderé que siga Dani Alves, aunque yo defendí que viniera para ayudar al equipo esta temporada, pero sí, yo creo que el Barça necesita un futbolista titular de verdad en esa parte del campo. Como jugador de plantilla, bueno, lo entiendo. También supongo que Xavi lo que ha defendido es su continuidad, porque es un futbolista que le puede jugar en varias posiciones, porque entiende el sistema del Barça y porque Xavi, sigo insistiendo, pues anda un poquito, tiene cierto miedo del mercado que le venga encima este verano, y ante eso pues dices, bueno, pues me aseguro un jugador.
Ya lo tengo y que no se vaya, ¿no?
Claro. En esos términos yo digo que sí. Para ser titular no me parece que sea una buena idea, sinceramente.
¿Cómo lo ves, Ricardo?
Yo creo que es cierto, curarse en salud, aprovecharse de la versatilidad, tener un comodín que te puede jugar en varios puestos. Bueno, como hay mucha indefinición en el número y en el perfil de varios jugadores a cubrir en la plantilla de la temporada que viene, y sobre todo porque Xavi ha pedido tener dobladas las posiciones, a lo mejor con Sergi Roberto consigue doblar varias posiciones con un solo futbolista, y sobre todo por entender la parte económica. Hemos visto cómo se ha renovado un Titi, se ha celebrado prácticamente la renovación de un central con el que no contaba y con el que sigue sin contar Xavi, porque no ha entrado ni siquiera en las convocatorias, y es cierto que no va a tener un papel fundamental Sergi Roberto, un papel importante, pero sí en un segundo plano. A mí lo que me da rabia es que estemos hablando de un capitán del Fútbol Club Barcelona y que el acto haya pasado prácticamente de manera privada. El Barcelona ha renovado a un capitán de manera privada en el despacho del presidente,
porque es una renovación, Ricardo, impopular para mucha gente.
Ya.
Hay mucha gente que, sabes que hay mucha gente del barcelonismo que no defiende esta continuidad.
Vale, pero yo creo que
es una de las caras de las tragedias deportivas de los últimos años.
yo creo que tienes que tener un respeto a los jugadores, darles esa importancia, y sobre todo, insisto, estás hablando de un capitán de la plantilla. Si ahora vamos a realizar vamos a tener determinados actos porque puedan gustar más o menos a los aficionados, lo siguiente que será preguntarles a quién se va a renovar. Bueno, yo creo que si tomas la decisión, la tomas con todas las consecuencias y tienes que poner en valor lo que tú renuevas, porque va a formar parte de tu plantilla y es uno de tus activos.
Sí creo que se hubiera podido hacer un acto similar al de Araujo, que fue sin público,
por ejemplo,
y solo con medios de comunicación. Sí.
El Camp Nou, ¿no? Unos parlamentos
eso
y tal.
Eso sí es verdad.
Okay.
Eso.
Bueno, pues ya hemos peinado los dos nombres del día en clave Barça, Gaby y Sergio Roberto, os agradezco.
No tenemos más
de momento, pero bueno, esperemos ir comentando otros nombres a medida que avance el verano. David, Ricardo, gracias a los dos, ¿eh?
Gracias a vosotros, aunque
un abrazo.
Peinar, Joan, lo ha hecho David más que tú y yo, pero bueno.
¿Cómo?
Que digo que lo de peinar lo ha hecho más David,
sí,
que tú y
bueno, yo. Ah, sí, bueno, no. Nosotros lo de peinarnos lo tenemos complicado, Ricardo. Sí,
estoy en el camino, ¿eh? Estoy en el camino.
Somos pelados, Ricardo, somos pelados.
Sí, corrigo pronto.
Te voy a decir una cosa, Joan. Te voy a decir una cosa que me dijo un día Iñaki Zubizarreta.
Sí.
Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas y al resto les puso pelo.
Está muy bien. Me la quedo. Un abrazo, amigos.
Venga, por hasta luego.
Chao, seguim.
Volem viure amb passió el play-off d'ascens del Girona a primera divisió i la final del Nàstic per pujar a segona.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Montilivi, Girona-Tenerife, amb connexions amb Balaïdos, Villarreal B, Nàstic, Suancar, Albert Díez, Sergio López, Paco Gémez, Marcos López, Petón.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Doncs abordem ara la informació de l'Espanyol a Esports COPE amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir va ser Diego López i avui s'ha fet oficial que tampoc continuarà l'Espanyol David López.
De llegenda en llegenda, eh?
Sí.
Perquè aquest sí que és un capità, com Déu mana, amb l'escut a la pell, tres etapes com a blanc i blau, nou temporades, 237 partits, s'acomiadarà dimarts al migdia a Cornellà en un acte que, si el de dilluns amb Diego López serà emotiu, aquest serà molt més emotiu, tenint en compte les arrels pèriques d'aquest gran David López.
Ens espera un inici de setmana en blanc i blau lacrimògeno, eh?
Sí. No, serà més llàgrimes que somriure, sens dubte. Un David López que, evidentment, ha estat part de l'escut d'aquest Espanyol, capità, va patir molt el descens, la seva imatge es va veure molt colpejada i aquesta temporada no ha tingut, entre que Vicente Moreno no li ha comptat amb ell i les lesions, no ha tingut el millor dels comiats. Però, en definitiva, avui s'ha acomiadat de les xarxes de l'Espanyol d'una manera molt, molt emotiva. És que el Domingo Catoira vol fer tabla rasa i vol trencar amb el passat. Feia una mica de background dels que van iniciar la temporada 19-20, que és la del descens. Només queden Darder, Buley, ja veurem per quan, Melendo, potser per 10 dies, Pedrosa, potser per 4 dies, Calero i Melamed, al marge dels que van arribar a meitat de temporada, Cabrera, Embarba i Raúl de Tomàs. En fin, definitiva, que el passat ja... Passado, com diuen, i a partir d'aquí, doncs, foc nou. La propera setmana, presentació de Ryan Olivan i de José Lu. Veurem què passa amb RDT, perquè ara que ja està a casa, està malalt i ha deixat la selecció, doncs començarem a parlar del seu futur i de si hi ha o no ofertes per ell.
Molt bé. Hi ha alguna pista de per on pot anar el futur de Diego López i de David López o què? Tens alguna intuïció? Alguna...
Sí, tinc intuïcions de Diego López, de David López, que és o marxa molt lluny o marxa a un estil Almeria,
sí,
de Rubi,
sí,
que em quadra, com Melendo. I Diego López, jo penso que, a mi, pel que m'ha explicat ell, ell té ganes de jugar. El que passa que està molt bé a Barcelona. A veure qui el pot convèncer per marxar una altra vegada, encara que sigui una temporada més. Tinc més dubtes sobre el que pugui passar. En qualsevol cas, ho dirà a Cornellà dilluns a la tarda.
Allà estarem. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Saludamos a Ferran Torres. Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto durará esta época así de problemas en el Barça?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven.
¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Mi relación con él es muy buena. Es un trato profesional.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras.
Bueno, al final hay que ser inteligente, una cosa.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno, a mí me duele porque como
Valencia... ¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Schlichting nos espera en la 5ª edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Ara bàsquet, Albert, que tenim avui a la 4ª entrega d'aquest Joventut Barça. Primer matchball pel Barça avui, eh?
Sí, exactament. Si el Barça a partir de les 9 de la nit torna a guanyar com va fer dimecres a l'Olímpic de Badalona, es convertirà en finalista de la Lliga Endesa, està esperant el Real Madrid i la final arrencaria al Palau, perquè recordem que el Barça té el factor pista en totes les eliminatòries, dilluns vinent. Si, en canvi, avui, com va fer diumenge passat el Palau Blaugrana, guanya la penya, hi haurà 5è i definitiu partit de semifinals el diumenge a 6:45 de la tarda al Palau Blaugrana i llavors la final, veurem amb qui, acompanyant el Real Madrid, arrencaria el dimecres de la setmana vinent. Anem per parts, a veure quina versió del Barça veiem. Una versió molt sòlida, com el dimecres, sempre per davant, però també amb un Joventut de Badalona que va estar en partit, que no va prendre bones decisions i que va acabar cedint la victòria. Anem a sentir els protagonistes dels dos vestidors. Per part de la penya, Andrés Feliz.
Hemos demostrado que jugando juntos y jugando a un nivel, a un muy buen nivel, con muy buen ritmo, podemos ganarle. Por pequeñas cosas que debemos mejorar, no pudimos, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Sí, controlar las pérdidas, también batallar más sobre el rebote y creo que implementar un nivel físico muy alto, de que yo también... sabes que no poden llegar a ese nivell.
Novament tindrà el suport l'Escalf d'un Olímpic de Badalona que va registrar 10.300 persones el dimecres, que tornarà a estar ple. Va funcionar molt bé el tir exterior de la penya en moments claus, bàsicament amb Guillem Vives, i sobretot es va menjar en Tetomich el joc interior del Futbol Club Barcelona, que va recuperar per la causa a Kyle Kuric, també a Corey Higgins, tot i que ja venia després d'entrar en semifinals marcant tendència, i amb dos jugadors diferencials, que són Mirotic i també Calates, amb cistelles importantíssimes. Què pensa, què diu el vestidor del Barça, Sergi Martínez?
Saber tancar, no, el play-off, saber tancar la semifinal i no haver de forçar el 5è partit. Són partits cada 48 hores, són molt seguits, però hem de saber, és el que et dic, saber ser professionals, tindre aquesta mentalitat i tancar d'una vegada les semis.
És curiós, diu, tancar Sergi Martínez, que des de la seva arribada a la banqueta del Barça, Saruna Jasikevičius només entre totes les competicions ha sentenciat una eliminatòria lluny del Palau Blaugrana. Van ser els quarts de final d'aquest play-off pel títol. Joventut Barça promet ser bon partit com va ser dimecres, 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona.
Estarem molt pendents del que passi a Badalona aquesta nit. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I exactament a la mateixa hora que aquest Joventut Barça, l'Olímpic de Badalona, tenim una altra cita important en aquest cas amb l'hoquei patins. També a les 9 a Riazor comença la final per la Lliga, pel títol de Lliga que disputen, com sabeu, el Liceo i el Reus. Tenim comunicació amb la Corunya, amb el tècnic del Reus, Jordi García. Míster, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ha costat molt tornar a tocar de peus a terra després d'eliminar el Barça en semis, o què, Jordi?
Doncs la veritat és sí, no t'he d'enganyar. Ara fa una estona hem fet la xerrada i he intentat, sobretot, fer això, no? Tornar-nos a posar de peus a terra, a posar la gent en solfa per ser conscients de que el que hem fet fins ara no serveix per res i que hem de tornar a començar de zero i amb la mateixa actitud i ambició que hem afrontat les semifinals.
Clar, et anava a preguntar això, si et fa fins i tot una mica de por que els teus homes puguin pensar, bé, ja hem fet una cosa molt gran i ja hem complert i que no es prenguin la final com se l'han de prendre, Jordi.
Bueno, una miqueta la idea és aquesta, no? La veritat és que són jugadors molt joves, molts ni menys s'imaginaven a principi de temporada que estarien jugant la final de l'Hockey Lliga, per tant sí que és veritat que hem de treballar a l'aspecte mental molt perquè no es despeguin, perquè no marxin, perquè no tinguin idees que no són les que han de tenir, però jo crec que també, per altra banda, estan acompanyats de jugadors més veterans que els ajuden a estar centrats i a saber què és el que s'ha de fer en aquests casos. No?
Clar, l'altra forma de veure-ho és positivitzar-ho i dir si hem eliminat el Barça som capaços de qualsevol cosa.
Precisament aquesta és l'altra idea, no? Clar. I al final, quan vam començar l'eliminatòria contra el Barça no teníem res a perdre i molt a guanyar, i en aquesta situació estem en el mateix cas. Vam anar al Palau amb l'única intenció de poder forçar un partit més, i és amb la mateixa idea que venim aquí a la Corunya, no? La idea és intentar forçar un partit més, que això voldrà dir que els hi haurem tret el factor pista, si Déu vol, i aquesta és l'idea, treballar per un objectiu a curt termini, que és el partit d'avui, no pensar més enllà i ser el màxim competitius avui per intentar treure el que volem.
O sigui, que signaries guanyar un dels dos partits a la Corunya, no? Jordi?
Però amb els ulls tancats. Ara mateix t'ho firmo.
Sí,
perquè això provocaria jugar dos partits a casa, que per nosaltres jugar a casa no és el mateix que jugar fora, bueno, per tothom, no? Però saps com se posa la nostra pista, l'ambient que es crea a Reus, i és molt important. I a més també seria molt bonic per l'afició poder disfrutar de dos partits d'una final d'Hockey Lliga, no?
Clar, m'imagino com deu estar Reus, que és ciutat d'hoquei, Jordi. Esteu 5 anys després a la final, fa 11 que no es guanya el títol de Lliga, deu estar la gent excitadíssima, no? O què?
Amb el tema de la pandèmia i amb la crisi, evidentment la gent doncs, va deixar de venir al camp, el nostre i el de tot arreu, i necessitàvem alguna cosa, alguna espurna, alguna xispa perquè es tornés a enganxar, no? I la veritat és que ha sigut tremendo. I portem des d'allà a la final de la Copa del Rei quan vam anar a Lleida que la vam perdre contra el Barça, però allà ja va començar a animar-se i ara és tremendo. És, bueno, com a les grans èpoques quan jugava jo, quan el pavelló estava a rebentar i que sorties pel carrer i no podies anar, pues estem en aquest punt que és molt bonic i que intentarem allargar-ho el màxim de temps possible, no?
Perfecte. Estarem molt pendents de la final. Jordi, d'entrada, tota la sort del món per avui. Que vagi molt bé. Sort.
Moltes gràcies. Una abraçada molt forta.
Jordi García, el tècnic del Reus d'hoquei patins, en directe a Esports Cope des de la Corunya a 5 horetes de que comenci aquesta final pel títol de Lliga. Acabarem parlant de futbol sala. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Demà tenim el partit de tornada dels quarts de final del playoff pel títol de Lliga entre el Barça i el Pozo. El Barça, recordem, que porta un 1-3 favorable de l'anada.
Sí, en principio es un resultado que debería ser suficiente para que el equipo azulgrana pase a semifinales sin problemas. Durante la temporada, además, el Barça ha ganado los 4 partidos en los que se ha enfrentado el equipo pimentonero, pero ojo, porque en caso de victoria del Pozo por 2 goles habría prórroga y si el marcador no se mueve al final de la misma no habría penaltis, sino que los azulgrana pasarían a semis por haberse clasificado primeros en la liga regular. El capitán del Barça, Sergio Lozano, no quiere por eso dejar ni un solo resquicio a la remontada del equipo pimentonero.
no son los favoritos ahora mismo, van con un resultado en contra, juegan en campo del líder, no tienen nada que perder y eso les puede hacer muy peligrosos. Y que si le damos un poco de alas, estoy convencido que nos van a poner en un aprieto muy grande, así que vamos a ir a por todas. Con lo cual, nosotros tenemos que salir a ganar, a no darles ninguna opción, a que ellos no crean que son capaces de dar la vuelta eliminatoria y hacer nuestro partido.
El partido mañana a las 7 en el Palau. En caso de clasificación, el Barça jugaría las semifinales contra el vencedor del Valdepeñas Cartagena, con ventaja de momento de una victoria 0 de los manchegos de la ida por 1-2.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar! Aquesta secció, Batllori, es frega les mans. Es frega les mans perquè tindrem una propera temporada bonica i animada. Deia que ahir a la tarda es presentava a Gennaro Gattuso com a tècnic del València. I en aquesta presentació passa això.
Mister, ¿usted es un león o es un lindo gatito?
¿Tú qué pensi?
Quello que pensi te, tu tienes en tu cabeza, después... Un mes, dos meses hablamos de esto. Si tú piensas que yo soy un gatino o un león.
Gatino.
Yo,
ens divertirem a València amb Gattuso.
Yo estic a Barcelona, però este no és Bordalàs, ¿eh? Ni Marcelino, ni Celades, ¿eh? Yo creo que se compta que este ya te ha marcado la raya el primer día, ¿eh? El gatino Gattuso.
Sí, València, al tanto que es plaça dura, València, ¿eh?
Sí, pues sí, Gattuso sí. No era un futbolista tou, precisament.
No,
per això. Última hora, que tenim a París en peu de guerra amb el París Saint-Germain, que ja ha anunciat a Luis Campos com a assessor esportiu, estan donant-li voltes a si Zidane serà o no el proper entrenador del París Saint-Germain, pobre Pochettino. Mireia Belmonte ha dit que vol centrar-se a París 2024 en els 200 i els 400 metres i tenim autos locos a Azerbaiyán. Checo Pérez ha marcat el millor temps als entrenaments lliures. Sainz, quart, Alonso, cinquè. Pa què? Si el dia de autos el cotxe d'Alonso li passarà algo i no correrà.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Dia de autos.
L'enquesta. Què passarà amb el Girona i el Nàstic? Creieu que puja el Girona al 10%, que puja el Nàstic al 45%, que pugen els dos al 15% i que no puja cap. Esperem que aquest escenari no es produeixi al 30%. Sort als dos. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.